Bona nit, són 8:45.
RAC1, no ho sé, amb Pep Tormos.
Avui no ho sé de butxaca fins 3:15, abans de sopar o de saber que... De seguida, tots els detalls del nou govern de Jaume Collboni a Barcelona. L'alcalde ha passat aquest matí pel món a RAC1, però abans, el PP es planta per primer cop a l'estat davant de Vox. A Extremadura, la líder popular s'ha convertit en la primera dirigent d'aquest partit que veta explícitament l'ultradreta per l'ideari masclista, xenòfob i homòfob. I és rellevant perquè necessitava els seus vots per governar la comunitat. És Maria Guardiola.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Aquesta lona la penjada Vox a Madrid, i no només hi ha la bandera gai, també hi ha l'estelada, el comunisme o la lluita feminista. El PP ha ofert la presidència del Parlament extremeny a Vox, però aquest partit exigeix conselleries en un hipotètic govern. No hi ha acord i avui ha saltat tot pels aires. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, les negociacions entre PP i Vox han acabat amb acusacions mútues i el Parlament, que s'havia de constituir sí o sí avui, ha escollit una socialista com a presidenta. Vox manté que vol conselleries. Guardiola és molt clara que no ho acceptarà fins que l'ultradreta renunciï a l'odi. A més, acusa Vox de voler instrumentalitzar Extremadura.
Lo único que he encontrado han sido zancadillas, desunión y ansia. Y hoy, además, hemos podido constatar cómo Vox, además, no ha tomado las decisiones pensando en Extremadura, ni siquiera las ha tomado en Extremadura. Hemos visto cómo todo se ha teledirigido desde Madrid, porque ¿qué más da? ¿Qué importa Extremadura allí? No le importamos absolutamente.
I s'hi apunta la repetició electoral perquè tots els partits es veten entre ells i les esquerres han quedat a un escó de la majoria absoluta.
Això a Extremadura, però en tres comunitats més, Vox ja presideix parlaments i formarà part de tres governs: Castella i Lleó, des de fa un any, al País Valencià, que arrenca legislatura dilluns vinent, i a les Illes Balears. Des d'avui, Vox presideix el Parlament de Palma. Avui han investit Gabriel Lecent amb el suport dels diputats d'ultradreta i del PP, tot i que encara no han tancat l'acord de govern i el repartiment de conselleries. I a Barcelona, Jaume Collboni obre la porta a ampliar el govern municipal més endavant. El flamant escollit alcalde, amb els vots dels comuns i el PP, avisa, però, que de cap manera vol els populars a dins perquè tenen projectes antagònics. Avui ha estat el món a RAC1, Sílvia Solanes.
Agraeix als populars que li facilitessin la investidura, però no pensa en ells quan es planteja ampliar el govern.
Més endavant, efectivament, l'òptim és tenir un govern més ampli, és obvi.
I amb qui se sentiria més còmode?
Amb qui vulgui sentir-se còmode amb nosaltres també. El PP no formarà part del meu govern. És evident que nosaltres som partits antitètics.
Collboni ha facilitat que les pròximes setmanes es reunirà amb Pere Aragonès i li reclamarà activar la comissió per ampliar l'aeroport, prevista a l'acord de pressupostos.
L'aeroport hi ha un compromís de constituir la comissió tècnica entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, que ha de decidir la fórmula que permeti augmentar la capacitat de l'aeroport del Prat. Això està fora del meu àmbit competencial. I paral·lelament hi ha un compromís d'inversió de 49 milions d'euros en el delta del Llobregat. Jo aniré a parlar amb el president de la Generalitat perquè ens posem d'acord amb accelerar, facilitar...
Per cert, també defensa reeditar el pacte a la Diputació amb Junts.
Doncs bé, Pere Aragonès es compromet a reunir-se amb Collboni quan tingui operatiu el nou govern municipal. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, assegura que compliran amb les partides del pressupost destinades a Barcelona.
Els compromisos es compliran. Estem a mes de juny, però per tant tenim temps, estem, diguem-ne, dins del termini, i sempre quan hi ha canvis de govern municipal, el president de la Generalitat, una de les primeres persones que rep és l'alcalde de Barcelona, per tant, segur que es produiran els propers dies. Tenim moltes qüestions a parlar, entre les quals, doncs, els compromisos pressupostaris que de ben segur complirem.
I sobre l'ampliació de l'aeroport, Vilagrà evita concretar si es crearà la comissió bilateral amb l'Estat per parlar-ne. Diu que abans que res miraran si hi ha consens entre els municipis afectats i per això es reuniran amb els nous ajuntaments. Això a Barcelona. I a Ripoll, aquesta tarda hem sabut novetats sobre el ple d'investidura de dissabte, que va acabar amb Sílvia Orriols a l'alcaldia. Junts per Catalunya diu ara que va oferir els 4 anys d'alcaldia Esquerra i acusa els republicans de desdir-se del pacte a última hora. Maria Costa.
Junts per Ripoll assegura que divendres al migdia havien segellat un pacte amb Esquerra que liderava el govern alternatiu, en què fins i tot li cedien l'alcaldia 4 anys. Un pacte que a priori s'hi sumava el PSC i la CUP s'hi sacrificava des de fora del govern perquè hi hagués entesa. Els socialistes ho van voler parlar primer amb els copaires i la sorpresa, segons Junts, va ser la trucada de la candidata republicana Chantal Pérez al vespre que l'acord se n'anava en orris. Dissabte Junts li va demanar el vot a Esquerra i li prometia a la vegada que dilluns mateix li entregava el govern. Ho diu Manoli Vega, de Junts.
Imagina't que tu estiguis 5 hores reunit, que arribis a un pacte i que un quart de 9 del vespre, amb una trucada de 10 segons, et diguin que no, que anem enrere. Els últims whatsapps són voteu-me'n a mi, perquè si no em voteu a mi sortirà Sílvia Orriols.
Sobre la moció de censura que la mateixa Vega va anunciar al ple d'investidura, assegura que de moment no hi ha hagut converses amb la resta de grups.
I encara no està acabat i la Cambra de Comerç de Barcelona ja avisa que el corredor mediterrani quedarà petit.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Calculen que la infraestructura quedarà saturada els propers anys, en concret entre el 2025 i el 2030. La Cambra, d'altra banda, xifra en gairebé 51.000 milions d'euros la inversió que cal a Catalunya per corregir el dèficit d'infraestructures. Montse Martí.
Una de les inversions que reclamen és la de construir un corredor mediterrani alternatiu per poder separar el trànsit de mercaderies del trànsit de passatgers. La Cambra preveu que els propers anys l'augment del trànsit de trens d'alta velocitat i de trens de mercaderies col·lapsarà el corredor. Ho deia la directora d'Infraestructures de la Cambra, Alicia Casart.
Tindrem problemes a tot arreu, això que quedi clar. El que passa és que els problemes més cantats a curt termini són a la línia d'alta velocitat, que és l'única d'ample internacional que tenim, i a àmbit Tarragona. Vale? Però també hi acabarà havent problemes entre Sant Vicenç de Calders i Castellbisbal, Barcelona, i a més a llarg termini de Tarragona cap avall.
Si es compleix amb els objectius de Brussel·les, que el 2030 un 10% de les circulacions de mercaderies per carretera es faci ja amb tren, la Cambra calcula que s'afegiran circulant pel corredor 35 trens més de mercaderies al dia i per sentit.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, ho avisa l'últim informe d'Ecologistes en Acció. Després que el 2020 i el 2021 es mantingués a ratlla per la pandèmia, l'any passat les emissions van tornar a créixer per la recuperació de la mobilitat i les activitats econòmiques, també per culpa de l'emergència climàtica, Laia Colomer.
Sí, és un peix que es mossega la cua. La sequera i les onades de calor de l'estiu passat van provocar un augment de la concentració de la contaminació que a la vegada també agreuja el canvi climàtic. Segons Ecologistes en Acció, l'any passat tots els catalans van respirar més contaminació de la que recomana l'OMS, mentre que a Barcelona es van superar els nivells de diòxid de nitrogen que permet la Unió Europea. La coordinadora tècnica de l'organització, Laia Serra, insisteix des de RAC1 que cal reduir el trànsit.
L'única manera de millorar aquesta qualitat de l'aire és, a les ciutats concretament, és disminuir el trànsit motoritzat. Això és claríssim. Promoure l'estalvi energètic, reduir l'ús de l'avió, accelerar el control de les emissions del transport marítim a la mar Mediterrània, per exemple, i una moratòria a les noves macrogranges ramaderes.
A més, Ecologistes en Acció assenyala que de tirar endavant la nova normativa que proposa Brussel·les, 9 de cada 10 catalans respirarien aire més contaminat del legal.
Demà es posa en marxa el Pla contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Aquest any, com a novetat, s'ampliarà la vigilància a l'Alt Penedès, al Garraf i al Vallès Occidental. Pol Prats.
El reforç hi serà els dies en què hi hagi activat el pla alfa en nivell 2 o 3. Són els més alts pel que fa al risc d'incendi. Quan això passi, hi haurà almenys una unitat d'ADF i un mínim de 1.000 agents desplegats i als 275 municipis de la demarcació es mantindrà el dispositiu habitual. Hi haurà informadors i guaites vigilant el territori i fent tasques de prevenció. El cap de l'Oficina de Prevenció Municipal d'Incendis, Jaume Minguell, demana estar a la guait per evitar ensurts.
Avui el territori està millor que no estava fa un mes. Però tot i així, no hem d'oblidar que estem a 20 de juny. Si no és avui, serà demà, i si no, serà demà passat. passat, no baixar la guàrdia perquè l'incendi una mica salte on menys t'esperes, quan et relaxes, comets una distracció, una imprudència.
El pla estarà actiu fins al 31 d'agost.
I a l'oceà Atlàntic es multipliquen els serveis de recerca del submarí desaparegut que volia visitar el Titanic. Les autoritats dels Estats Units i el Canadà han enviat vaixells amb drons amb capacitat d'operar sota l'aigua i diversos avions. Fins i tot França hi ha enviat un robot subaquàtic, Joan Torres.
Tot plegat amb l'objectiu de trobar la parella abans que els passatgers se'ls acabin les reserves d'aire. Ara mateix al submarí, on viatgen 5 persones, hi hauria reserves d'oxigen per menys de 2 dies. Ho ha dit fa poca estona el responsable de la Guàrdia Costanera dels Estats Units, Jamie Frederick.
So, first of all, it's
És una estimació. Per les dades que tenim, sabem que inicialment tenien 96 hores de reserves d'oxigen. Ara mateix serien aproximadament unes 40 o 41.
Entre els passatgers hi hauria un magnat d'origen pakistanès però resident al Regne Unit, el seu fill, també un empresari britànic vinculat al sector de la indústria aeronàutica i un explorador francès. L'últim seria el conseller delegat d'Ocean Gate, la companyia que organitza les expedicions fins a les restes del Titanic. Es calcula que l'experiència costava 230.000 euros per persona.
A casa nostra, en plana de successos, el jutge envia a presó un home que va intentar matar la seva exdona al pont de Suert. L'intent d'assassinat va ser davant la filla que comparteixen, de 6 anys.
L'home de 53 anys estava ingressat en un hospital per problemes psiquiàtrics. Dissabte va aprofitar un permís que tenia per atacar la seva exparella amb una destral. A la dona la van haver d'atendre a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per ferides greus als braços. El jutjat de Tremp n'ha decretat l'ingrés a presó sense fiança i també li ha prohibit acostar-se a l'exdona i a la filla.
I la policia espanyola ha detingut un home a Barcelona pel casament forçós de la seva filla amb un familiar.
El pare la va intentar casar amb un nebot ara fa 2 anys, aprofitant que la família s'havia desplaçat al seu país d'origen per assistir al casament d'una altra de les filles amb un cosí. La noia s'hi va negar, però assegura que hi ha documents que ella no ha signat que certifiquen el matrimoni. També denuncia que la van agredir. A l'home se li atribueixen els delictes d'explotació d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçós, afavoriment de la immigració irregular i falsedat documental.
Per cert, que els bombers han suspès la recerca de la dona que va desaparèixer la setmana passada durant els aiguats al Vallès Occidental. Després d'una setmana buscant per la zona d'Ullastrell i per bona part del recorregut del riu Llobregat, no han trobat el cos. Asseguren que si més endavant apareix algun nou indici, podrien reactivar la recerca. 3 minuts i 3 quarts de 9. A aquesta hora comença a València la gala on es lliuren els premis als 50 millors restaurants del món. Entre els que tenen opcions hi ha el Disfrutar, de Barcelona. La gala es fa a l'Auditori del Palau de les Arts de València. Anem cap allà en directe. Neus Navarro, bona nit.
Bona nit. Està a punt de començar la gala per a descobrir el millor restaurant del món. Hi ha hagut un còctel de benvinguda al Museu de les Ciències, on els chefs i convidats han intercanviat impressions en aquesta festa de l'alta gastronomia. I entre els assistents, els cuiners del Disfrutar, el restaurant de Barcelona, que ocupa ara la tercera posició al rànquing. Oriol Castro, chef del Disfrutar.
Les expectatives són senzilles, només estar dins dels 50 millors del món i és un èxit, no? I després, bueno, l'any passat vam quedar molt ben posicionats al 3, però sabem que sempre pot pujar i baixar aquestes llistes, que és inevitable, no? I estem molt contents de poder estar aquí.
Canapés amb producte local i copes per brindar en una cita que es presumeix especial, sobretot per al restaurant peruà central de Lima i per al diverso del madrileny David Muñoz. Són, segons els experts, els dos favorits d'una nit que tot just acaba de començar.
Estarem pendents, doncs, del veredicte final d'aquesta gala que acaba de començar al Palau de les Arts de València. I en música, avui s'han confirmat els noms que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic. Per l'escenari de la Plaça Major hi passaran Lil Dami, Ginestà, Julieta o The Tyets.
I ens van passar concert plorant.
El festival es farà del 13 al 16 de setembre i proposa una programació amb gairebé una seixantena d'actuacions.
El tret de sortida el donarà Marco Mezquida el 13 de setembre amb l'estrena de Tornado, el seu nou projecte al costat de Massa Kamaguchi i Ramon Prats. Fins al 16 es podrà veure també el més nou de Clara Peia, Judit Nederman o la mallorquina Maria Heim.
I una novetat musical, aquest vespre s'ha estrenat el nou tema dels Figaflaues i Lluís Gavaldà, dels Pets. Es diu Xalalà i el podran presentar a la seixantena de concerts que els Figaflaues faran aquest estiu. Mig minut i seran 3 quarts de 9. El temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Demà comença l'estiu. com li donarem la benvinguda?
Doncs amb calor de ple estiu, com aquests últims dies, serà quan faltin dos minuts per les 5 de la tarda que donarem la benvinguda a la nova estació. Avui temperatures que han arribat als 34-35 graus en sectors de l'interior del país, demà també de 30-34-35 a moltes comarques interiors, més frenades a la costa però amb xafogó. Tot i així, cap al Pla de Lleida, interior de les comarques de Tarragona, recolarem un parell de graus. A la tarda, cap al vespre, més aviat arribaran algunes precipitacions per l'oest de Catalunya, que a últimes hores, de manera dispersa, seran pluges de fang que afectaran també sectors interiors de les comarques de Barcelona, Tarragona i cap al Pirineu Oriental.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
Tres quarts de nou en punt. Fins aquí el...